Són les 11. A l'11 de març li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Anem entrant en el compte enrere per les eleccions a la presidència del Barça. Bernat Soler acaba d'aterrar procedent de Newcastle, però tot i així serà en directe amb nosaltres. Ens explicarà per on han anat avui Joan Laporta i Víctor Font. Però atenció, perquè també avui ha trencat un silenci de 5 anys l'expresident Josep Maria Bartomeu. Ens explicarà què ha dit.
Els dimecres dediquem sempre uns minuts a passar per algun país del món. Avui, de fet, tenim dues destinacions. Per una banda, Bòsnia i Hercegovina. I en parlarem en conversa amb Eric Hauck, que és periodista i diplomàtic català. L'abril del 1992 va anar a Sarajevo per informar de la guerra dels Balcans amb el fotògraf Jordi Pujol Puente. El jove fotògraf va morir allà. Ara l'Eric Hauck ho explica al llibre Desmemòria letal. També ens traslladarem a Xile. Aquesta tarda ha jurat el càrrec el president més pinochetista i conservador des del final de la dictadura.
Si parléssim de filòsofs coneguts aquí a Catalunya, Plató o Kant haurien de competir amb l'oient que ens acompanya aquí a l'estudi des de les 10. És l'actor Francesc Orella. Ha fet Merlí, però moltes altres coses. Però tenim interès també de parlar de l'últim, del més recent, com a mínim que li sapiguem nosaltres, la sèrie Rabalejar. Serà ell, Francesc Orella, l'encarregat de tancar avui el Catalunya Nit. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem ja en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat l'11 de març. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Puc anunciar que els països de la AIE han decidit per unanimitat activar l'alliberament més gran de reserves d'emergència de petroli en la història de la nostra agència.
Crec que és important que ens coordinem per assegurar el restabliment clar de la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz tan aviat com sigui possible. I espero que estiguem preparats per preservar aquesta llibertat al Mar Roig.
Les famílies i les empreses estan sota pressió ara, per tant, hem d'alleugerir-los ara i hem de mirar a fons com podem reduir les factures energètiques de la gent.
Els hem colpejat més fort que pràcticament qualsevol altre país de la història i encara no hem acabat.
Sorprèn també, bueno, la rapidesa amb què el règim ha omplert tot, sobretot no a la resta del país encara, però tenen omplert tot de cartells del Mujtaba Khamenei amb el seu pare, o sigui, amb el nou líder després de l'assassinat d'Ali Khamenei, no? El règim està intentant resistir aquest embat.
Hi ha d'haver-hi aquest reset global i necessitem uns líders que no només no siguin oportunistes per adquirir posicions més favorables a les seves idees, sinó que realment tinguin un compromís amb les seves societats i amb les societats veïnes.
És un experiment que ja s'havia fet altres vegades, que ja s'havia fet, formava part, doncs, de currículum, de les activitats i res extraordinari. Insistim, ha estat un accident. Per tant, doncs, ara hem d'anar veient com evolucionen aquests tres alumnes.
Dimarts vinent Consell Executiu portarem un decret per poder desplegar aquests ajuts i a partir del mateix dimecres a la setmana que ve es podran ja demanar aquests ajuts per part de les persones afectades, que a Catalunya, segons les dades de què disposem, són al voltant d'unes 200 persones.
Fins ara ho assumia la família. Aquest era el problema, que destrossava famílies. O les persones que no tenien entorn, no tenien família, doncs decidien renunciar a continuar amb la seva vida i feien retirades de tractament o fins i tot doncs, sol·licitaven l'eutanàsia.
En línia amb una situació que tenim identificada en tots els grups d'edat de la nostra ciutat. Els joves que majoritàriament parlen en castellà s'eleva fins al 53,6% i els que ho fan majoritàriament en català estan en un 17,8%.
Crec que la gramàtica. Clar que hi ha moltes coses que en català existeix, però en anglès no existeixen. Doncs el concepte d'un subjuntiu no existeix en anglès. Doncs això sempre ens costa.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
2, 3, 17, 18, 28. Sols 4 i 10.
Ara, amb Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Recorda't que aquest 19 de març se celebra el sorteig extra Dia del Pare de l'11, amb un premi de 17 milions d'euros. 11. Ben jugat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som
3CAT.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Aquest divendres, tots els ulls posats a un cap de setmana ple d'esdeveniments.
En Xavi perdia i amb el Hansi hem tornat a guanyar.
Això hem de passar pàgina. S'ha acabat.
L'endemà del cara a cara a la Portafont, vivim les últimes hores de campanya electoral al Barça. A les portes d'uns Oscars amb accent català.
And the Oscar goes to...
i de l'estrena d'una enigmàtica i controvertida pel·lícula.
Torrente. Torrente. Torrente.
Si està passant, a la tarda t'ho expliquem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Tiraran endavant els pressupostos de la Generalitat?
No condemnem el país al bloqueig. Parlem, discutim, però fem tots plegats el possible perquè el país pugui avançar.
Pocs dies abans de la celebració del ple parlamentari que ha de possibilitar la tramitació dels pressupostos, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, aquest dijous, al Matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit.
Onze i nou minuts és la sintonia del nostre diari de campanya. Seguim cada dia aquí al Catalunya Nit la campanya electoral per les presidencials del Barça amb el Bernat Soler. Bona nit, Bernat.
Hola, bona nit.
Acabat de tornar de Newcastle, però amb un ull pendent també de la campanya electoral. Avui per on ens condueixes, Bernat?
Doncs mira, avui començarem pel protagonista que hem tingut a Catalunya Ràdio, que ha estat el candidat Víctor Font, que aquest matí doncs, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio amb una entrevista en profunditat on s'ha dedicat a explicar el seu projecte, sobretot basat en un aspecte que té a veure amb el soci abonat. Recordeu que el Barça té 140.000 socis, però d'aquests 83.000 tenen abonament, tenen cadira al Camp Nou. Ara mateix no la tenen, perquè el Camp Nou està en obres i no hi ha aquesta capacitat. Són uns abonaments que estan en suspens, però que els tenen els socis, no els perdran. El que ha dit Víctor Font és que aquests abonaments tindran un seient fix quan el Camp Nou ja estigui completat, que a més hi haurà uns descomptes per fidelitat, és a dir, que com més utilitzis l'abonament, com més vagis al camp, menys hauràs de pagar la temporada següent, que no hi haurà pujada de preus i a més que hi haurà una graderia d'animació de 5.000 socis, és a dir, propostes dedicades directament al soci i allò que li interessa, que en molts casos és la butxaca i veure quan li cobren per la seva cadira. A part d'això, el que ens crida l'atenció és aquesta campanya amb una escalada de certes desqualificacions, en alguns casos potser més agressives, d'altres una mica més divertides. Us ho deixaré al vostre judici. La pregunta li ha fet el col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Joel Díaz. Li pregunta quin és el millor i el pitjor president del Barça de l'era moderna, des de Núñez cap aquí. I aquesta és la resposta de Víctor Font.
El millor, a la porta de la primera època, a la porta Kennedy, a la porta Kennedy del 2003, estaria posant mocions de censura a la porta Trump del 2026.
Sí, el pitjor és a la porta Trump?
Home, sense cap mena de dubte.
Per la tant, porta i la porta.
Sí, la porta i la porta. La porta va ser president del Barça des de l'any 2003 fins al 2010. Seria a la porta Kennedy, en paraules de Víctor Font, i va tornar a agafar la presidència del Barça l'any 2021 amb el que ara doncs Font qualifica de la porta Trump. Amb aquesta equiparació amb els presidents nord-americans, diríem que un amb molta més bona premsa que no pas l'altre, oi?
Exacte. Tot i que l'altre també guanya eleccions, eh?
Sí. L'altre també guanya eleccions, és correcte. Bona observació aquesta, Manel. Bé, més enllà del que ha dit Víctor Font, en una de les múltiples entrevistes que està donant, avui hem de parlar d'una altra irrupció en campanya que no ens esperàvem. L'altre dia parlàvem de Xavi Hernández, de l'exentrenador, que va fer aquella entrevista a La Vanguardia tan polèmica. Doncs qui ha trencat el seu silenci després de més de 5 anys sense concedir cap entrevista ha estat l'expresident Josep Maria Bartomeu, que va dimitir la tardor del 2020 després de molts problemes econòmics, però també esportius. Recordeu que el Barça, per exemple, va acabar perdent un partit de Champions per 8-2 contra el Bayern de Munic. Allò ja va ser el detonant. Estaven a punt de presentar-li una moció de censura i abans que això succeís, Bartomeu, l'octubre del 2020, va dimitir. Bé, Bartomeu, que no havia fet declaracions pràcticament des d'aquell moment, ha concedit una entrevista a l'agència EFE, on, entre d'altres coses, ha dit que ha estat un error la marxa de Messi, ha criticat a Laporta per aquesta marxa, també ha criticat Laporta perquè no ha sabut recuperar la gestió econòmica que amb ell va acabar tan malament, tot s'ha dit, tot i que ell ho atribueix, evidentment, a la Covid, i ha parlat de la necessitat que hi ha al Barça d'un canvi generacional. Sentim a Bartomeu i us explico a què es refereix exactament.
A veure.
Hay muchas lagunas y no soy yo quien voy a decir cuándo hay que hacer el cambio generacional, pero el Barça tiene que plantearse hacer un cambio generacional, dar las gracias a esa generación 2003 y irnos a nuestro trabajo habitual. Yo ya lo hago y Sandro Rosell también está en sus trabajos habituales.
Bé, reclama un canvi generacional per superar la generació del 2003. La generació del 2003 és la candidatura que va guanyar les eleccions del 2003 i que, com us deia fa un moment, encapçalava Joan Laporta, que continua sent president. Però és que en aquella candidatura i, per tant, en aquella directiva que va guanyar, també hi havia Sandro Rosell, que va ser president, també hi havia Josep Maria Bartomeu, que va ser president, i jo crec que no s'hi refereix, perquè si no, aleshores l'estaria anul·lant. Però sabeu qui feia de col·laborador, gairebé de voluntari, un jove soci del Barça amb prou feines 30 anys l'any 2003?
Qui era?
Víctor Font.
Ostres, aleshores votaria en blanc, el Bartomeu.
Sí. Jo crec que ell es refereix, evidentment, a Laporta i a ell mateix, al mateix Bartomeu i a Sandro Rosell, i en aquest cas, doncs, cadascú pot interpretar el que vulgui, però sí que pot semblar que si vol que hi hagi un canvi generacional i Laporta forma part d'aquesta generació que s'ha de renovar, doncs segurament el seu vot, que no l'ha confessat, seria cap a Víctor Font, tot i que, insisteixo, el detall, l'anècdota que també pertanyia a aquell grup, tot i que d'una forma molt més externa. Per cert, deixem que us digui que durant unes hores ha planejat el fantasma o l'ombra, més ben dit, d'una possible, d'un possible ajornament electoral que passava perquè a Marc Síria, el precandidat que no va aconseguir les firmes necessàries, doncs li donguessin la raó. Ell havia presentat un recurs a la Federació Catalana de Futbol, ha dit que hi havia 300 firmes que li van donar com a invàlides que s'haurien de validar, i això, si la Federació Catalana li hagués donat la raó, doncs hauria provocat que Marc Síria hagués de ser proclamat candidat, hagués tingut dret a estar en debats, a fer tot el que estan fent els altres candidats, i possiblement s'haguessin ajornat d'una setmana les eleccions. Bé, la Federació Catalana ha tombat aquest recurs, aquesta petició per part de Marc Síria, i per tant mantenim les coses com estaven, i les eleccions seran diumenge, i amb dos candidats que són Joan Laporta i Víctor Font, que demà a la nit, a aquesta hora mateix, a les 11, i per tant no podré ser amb vosaltres perquè hauré d'estar molt pendent d'això, i faran el debat de TV3 i Catalunya Ràdio, que emetrem en l'antena principal de FM de Catalunya Ràdio, i per tant, doncs, demà no podré ser amb vosaltres. És l'últim debat, diuen sempre que el més decisiu.
Doncs a veure, nosaltres us anirem espiant, eh? Estarem a 3Cat Info, però us anirem espiant de tant en tant a veure com va. Moltíssimes gràcies, Bernat.
Fins divendres ens retrobem i fem el resum d'aquesta minicampanya.
Ho rematem divendres. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna.
A moi aussi, sur la lluna.
Amb Manel Elias,
j'irai ce sûr, monter là-haut,
i Agnès Marquès.
Les baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité, j'irai pour la réconforter, lui dire que j'aime de plus près.
Passa un minut i mig d'un quart de 12 de la nit, i aquí al Catalunya Nit ara volem posar una mica de llum sobre la que ha estat a fer la notícia de portada del programa. L'Agència Internacional de l'Energia ha pres avui una decisió inèdita: alliberar 400 milions de barrils de petroli de les reserves estratègiques. S'ha fet per controlar la pujada del preu del cru provocada per la guerra a l'Iran. Tot i això, el preu ha pujat un 5% al barril de Brent, que, com sabeu, us ho estem explicant també aquests dies, és el de referència. A aquesta hora podem saludar Marcel Coder, que ell és expert en energia. Bona nit.
Bona nit, bona nit.
El mercat ho dona per descomptat, aquest repunt del 5%, o resulta que és una mesura insuficient? L'alliberament aquest, ho dèiem, inèdit, és el més gran fet mai a la història, d'alliberar 400 milions de barrils de petroli.
Sí, és un alliberament important pel volum, però a mi em sembla que l'efecte pot ser ràpid, pot ser immediat, però tot i que els mercats ja ho han descomptat, quan es va fer l'anunci ja va baixar, no? Però en qualsevol cas serà de curta durada, perquè mentre es duri la causa subjacent, que és doncs el tancament de l'estret d'Ormuz, doncs això no ho resoldrem a base de les reserves que tenim, no? I molt important també, estem parlant de reserves de petroli només, eh? No tenim reserves de gas, que és un altre... que també estarà afectat, no?, el preu del gas, sobretot.
Mm-hmm. De fet, amb el preu del gas hem explicat que la Unió Europea el que està intentant és controlar, parlant amb les companyies per controlar els preus. Però, esclar, tornant al petroli, aquests 400 milions de barrils és l'equivalent al que passa per l'estret d'Ormuz en 20 dies. Per tant, el que s'ha fet és guanyar ben bé 20 dies de contenció de preus.
Jo em fa fet que seran menys, eh? Em fa fet que seran menys, perquè els mercats ja diuen, bueno, si no soluciona el que hi ha darrere, no farem res, no? Vull dir que jo veig que tindrà una durada més curta, l'efecte.
Com es van alliberant aquestes reserves? Es va introduint, bueno, el petroli? Sí. Com es fa?
aquest és un altre misteri. A veure, ja, amb aquestes reserves, la major part, una part important, estan en mans dels estats, diguem-ne, no? Del sector públic, no? I una altra part, no, una altra part està en mans d'operadors privats. Com s'alliberen? Doncs, mira, es venen, i intentant que satisfer les demandes el preu més assequible que es pugui, no? Però es van venent, simplement es van venent.
La veritat és que la situació és del tot incerta i que, efectivament, segurament l'única solució és resoldre la qüestió de fons i garantir que es pugui transitar amb garanties per l'estret d'Hormuz. Però veurem, perquè el règim de l'Iran insisteix que si l'agressió continua, el preu del barril pot pujar fins als $200.
Sí, això hem parlat. Sí.
Però ho veu possible?
Bueno, si ho mantenen tancat, sí. Ara, a veure, no està tancat per tothom. Està tancat pels, pel que ens en diuen, els països no hostils. Però, per exemple, per Xina, per Rússia i ara per Bangladesh, deixen passar el petroli. O sigui que fan una tancada selectiva, diguem-ne, no? I, bueno, per allà hi passava uns 20 milions de barrils per dia, no? Ja ho has dit, sí, 20 dies, sí.
Sí, 20 dies.
Són uns 4 minuts. Sí, més o menys això, sí. Bueno, ja als Estats Units ha dit que posaria convois d'escorta, no? Mm. Però, esclar, tothom n'ha demanat i la Marina americana ha dit que no. No, bon, perquè un barco passant per allà al mig, a pocs quilòmetres de la costa iraniana, doncs té tots els números perquè l'ataquin.
No, la situació és complicadíssima, efectivament, sí. I seria segurament un risc d'exposició. Hi ha una altra mesura que està sobre la taula a Europa que és limitar el preu del carburant. Ho ha fet Hongria. S'ho planteja també França. La comissió sembla que no ho veuria malament. Com ho veu vostè?
Limitar, què vols dir? Fixar el preu?
Sí.
Sí, fixar un preu. Bueno, això ja depèn de bons les companyies que venen. Hauran de valorar si poden comprar petroli a un preu que els permeti vendre el que fixa el govern. Perquè el que no faran serà vendre amb pèrdues. Clar, tot depèn del preu en origen que ells aconsegueixin. Mm. Per tant, i com que això és en el mercat internacional, és difícil de controlar, no? Jo no ho veig massa possible.
Fruit de crisis anteriors, els països es van posar de compromís a tenir reserves per 90 dies, aproximadament. Creu que aquesta xifra s'hauria de revisar tenint a la inestabilitat internacional?
Bueno, a veure, és que ni es compleix. Vull dir, per exemple, als Estats Units només ho té al voltant del 60%. Vol dir que... I durant la crisi del 22 el Trump ho va buidar, però no ha tornat a omplir. Vol dir que perquè, esclar, tu ara poses petroli al mercat, però si vols tornar a omplir la reserva, tard o d'hora has de tornar a comprar, o sigui, has de tornar a treure petroli del mercat. I això, doncs, també mantindrà el preu alt durant aquest temps en què es tornin a reomplir els dipòsits, no? És un problema endemoniat, no té solució, un mitis per allà amb tu mitis, no? Yeah. Bueno, la solució és que això és una cosa que, home, el senyor Trump podia haver pensat que passaria d'això, no?, quan va decidir envair i atacar l'Iraq. Llavors és una conseqüència òbvia, diguéssim, a posteriori, però també a priori es podia haver previst. Es podia haver previst.
De fet, té un discurs que hem anat explicant també cada dia aquí al Catalunya Nit, força erràtic, no?, quan veu que els mercats es disparen, de cop diu que la guerra està acabada, i quan veu que la cosa es recondueix, torna a dir que seran implacables fins que no quedi res absolutament del règim, no?
Tot el que diu el Trump no se'n pot fer massa cas.
Però els mercats se'n ressenteixen.
És clar. I ell, una cosa que més l'afecta amb ell és les borses, no? I llavors, quan puja el petroli, baixen les borses. I una cosa que sí mira el tram és la borsa. Llavors, potser d'aquesta manera ho veurà més clar, no ho sé.
Bé, doncs haurem d'anar passant dia a dia, perquè realment l'escenari és incert. Hem intentat entendre, doncs, què implica aquest alliberament històric, perquè és la quantitat més gran que l'Agència Internacional de l'Energia, doncs, allibera mai, aquests 400 milions de barrils de petroli. És una reserva, hem calculat amb Marcel Coderc, expert en energia, d'uns 20 dies, però si no es resol la qüestió de fons, doncs aquest alliberament també s'acabarà convertint en un problema més a llarg termini. Una última pregunta, senyor Coderc. És fàcil poder reduir uns preus que s'han disparat molt? Imaginem que És difícil d'imaginar, però que la situació es calma en una mica a curt termini.
Sí, no, però el problema és més greu. Perquè, per exemple, ara Kuwait, Qatar, Bahrain han parat la seva producció. L'han parada perquè tampoc tenen dipòsits on emmagatzemar-ho, no? I per tant, i després això ho han de tornar a reactivar. I reactivar també comporta un temps, comporta unes setmanes, no? O sigui, tornar-se a posar la situació regularitzada, doncs, no sé, un mes després de que acabi el conflicte, però el conflicte no té gaires perspectives d'acabar-se, no? Segons el Trump ja ha acabat. En el Trump pot acabar, pot declarar la victòria i pot dir que ha guanyat i fer el que fa, no? Sempre. I retirar-se, però home, seria un cop molt fort pels Estats Units, no? Penso jo. Pel seu prestigi internacional, si vol dir.
Sí, sí, sí.
S'ha ficat en un forat que li costarà sortir.
Hi ha molta gent al darrere, perquè efectivament el preu del petroli, només estem parlant del petroli, però afecta també altres energies, com ara el gas, impacta directament a la butxaca de tots nosaltres. Marcel Coderc, moltes gràcies per atendre'ns aquesta nit.
Moltes gràcies, bona nit.
Que vagi molt bé. Abans de la pausa per la publicitat, per cert, petroli és la paraula, diríem, de la setmana. Incorporem aquesta mirada de l'Olga Clapés, que és la nostra companya lingüista de referència aquí al Catalunya Nit, sobre el concepte, sobre la paraula petroli.
Aquests dies, inevitablement, només sentim a parlar de petroli i derivats. El petroli és producte d'un procés de transformació durant milions d'anys per l'acumulació de restes animals i vegetals. I la paraula ve del llatí petroleum, compost de petra, i oleum, oli de pedra, i és que ja seria ben bé això. També s'anomena cru, que és el petroli que es conserva en estat natural fins a purificar-lo o refinar-lo. Quan el destilem, n'obtenim gasoil i benzina o gasolina. Sí, sí, totes dues són bones en català. Per tant, també podeu anar tant a la benzinera com a la gasolinera, com més us agradi, o allà on sigui més barat el carburant, que és el que surt de l'assortidor, no pas del sortidor, quan fem benzina o omplim el dipòsit. I és que, segons el diccionari, en català no repostem. Cal tenir en compte que hi ha qui diu que, en realitat, la paraula ben formada hauria de ser benzineria, igual que ho són joieria, fruiteria o sabateria, o posats a fer, ja relacionada amb el tema, la refineria. I fins aquí el vocabulari petrolier, perquè petroler no és normatiu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'Orquestra Sònica torna a Barcelona amb nova producció. Un concert únic de jazz dirigit per la compositora Fàbia Mandwell, amb el saxofonista Llibert Fortuny i Marcelo Volosky, percussionista de Snarky Poppy, com a convidats. Vibrant i irrepetible. 9 d'abril, Sala Paral·lel 62. Entrada ja a la venda. No t'ho perdis.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Aquest any, el Parc d'Atraccions Tibidabo celebra el 125è aniversari amb una temporada plena de màgia. Descobreix les noves lletres Barcelona, viu colors, la nova pel·lícula en 4 dimensions de les mascotes i emociona't amb els espectacles i les 35 atraccions. Entrades a tibidabo.cat. BSM, Ajuntament de Barcelona.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Dos quarts de 12 sona el bolero de Ravel, que seria una de les bandes sonores del llibre que parlarem ara. Situem-nos d'entrada al 1992, mentre Barcelona ja respirava Jocs Olímpics per tot arreu i Europa es felicitava i s'havia felicitat per la fi de la Guerra Freda, Sarajevo començava a quedar encerclada. I en aquell, podríem dir, contrast tan bèstia, dos joves periodistes, l'Eric Hauk i el Jordi Pujol Puente, doncs van decidir viatjar cap a Sarajevo. I ara, 30 anys després, l'Eric s'ha decidit a escriure unes memòries del que va ser allò, que tenen una part de passat, però també una part de present. Ara en parlarem. Benvingut al Catalunya Nit, Eric.
Hola, bona nit. Un plaer. Memòries que no desmemòries.
Exacte, exacte. Tu titules el llibre Desmemòria letal. Sí. Desmemòria letal. Per què desmemòria i per què letal?
És el contrast, perquè, evidentment, sí que és un in memoriam del que va suposar no només el Jordi com a fotoperiodista, amb un fent de PO d'aquest ofici d'obrador que fèiem aleshores, però també perquè és un record a totes les víctimes, els 155 periodistes també que van morir, més els 154, més el Jordi, més tots els morts de la guerra de Bòsnia, però evidentment desmemòria, perquè fa 30 anys ja vam explicar com acaba la història i ho estem veient ara. Heu parlat de la crisi per culpa del bloqueig de l'estret d'Ormuz, totes aquestes bogeries, no? Com li deien abans, cap de fava, no? Deien els estudiants de català a Anglaterra, doncs, necessites un cap de fava perquè això torni a passar. Passa que el cap de fava aquesta vegada és molt més gros que el cap de fava que teníem, que era Milosevic, que és el que va incendiar els Balcans. Ja tenim un cap de fava que, a més, sí que ha pres alguna de la lliçó, ha pres, perquè bàsicament Milosevic va arribar a ser jutjat per un tribunal penal internacional, però aquest cap de fava que tenim ara, que és Trump, primer s'ha carregat el tribunal i després ha comès els crims, clar.
Si anem a aquell any 92, com decidiu tu i el Jordi anar cap a Sarajevo?
Teníem la sospita que alguna cosa estava passant, no hi havia gaires periodistes encara cobrint Sarajevo. De fet, les Nacions Unides va posar el seu quartier general dels cascos blaus a Sarajevo, les forces aquelles que en deien un Profor, forces de protecció de Nacions Unides, que estaven monitoritzant el turfoc a Croàcia, tenien el quartier general a Sarajevo, perquè era que Sarajevo és impossible que comencés la guerra, era una ciutat multicultural, oberta, cosmopolita, que havia organitzat uns Jocs Olímpics 8 anys abans que nosaltres, i sabem l'esforç que suposa, i per tant ningú s'ho esperava, ni els mateixos bosnians. El 6 d'abril, quan van començar a caure les bombes sobre Sarajevo, ells deien: qui ens està tirant les bombes? Perquè el seu exèrcit no podia ser, i no ho acaben d'entendre, perquè són veïns, ens coneixem. De fet, els relats dels franctiradors, aquests que després s'han fet famosos, tristament famosos, amb els safaris, aquests franctiradors ho reconeixien obertament en els judicis del TPI, que ells disparaven a veïns que coneixien. O sigui, per la mira telescòpica tu podies reconèixer la teva veïna amb el seu fill, i tot i així disparaves, perquè van pujar a les muntanyes, llavors no entenien qui ens està disparant. Llavors, vam intentar arribar-hi. En principi anàvem per 3 dies, perquè clar, també quan deia allò del periodisme d'obrador, és perquè la gran preocupació pels periodistes analògics en aquell moment era entrar en una zona de conflicte, recollir la informació, és a dir, fer les fotos, les entrevistes, les cròniques, els reportatges, i després enviar-les. Però com ho fas en una ciutat que no té telèfon? Has de sortir, creuar el front, anar-te'n a buscar una línia de telèfon, enviar-lo, trobar algú que viatgi a Barcelona, donar-li una bossa amb els rodets, i després aquí ja ho revelaran, no? Però llavors anàvem per 3 dies i dic, bueno, i a veure què veiem.
I allò es va complicar. No tornar, sí. Allò es va complicar perquè hi va haver un setge, per tant, impossible sortir-ne. Vau estar 25 dies.
clar, no sabíem quants estaríem. Vam estar als 21, clar, fins que es va produir l'accident. Jo li dic accident, però òbviament podia ser un assassinat, que no ho sabrem mai. Però fins que es va produir la mort del Jordi, i un cop el Jordi mor, òbviament la prioritat és... ens van prometre quan estàvem a Belgrat que estàvem molt il·lusionats per poder fer la feina que ens agrada, i dèiem, l'única condició és que tornarem junts. Llavors, un cop és mort i el trobem a la morgue, la prioritat és poder sortir, i vam trigar 4 dies a organitzar la sortida. Sí.
Això va ser el 17 de maig del 1992. Què li va passar al Jordi?
Doncs mira, un dia bastant tranquil. És maig, primavera, tard, havia plogut una miqueta, però feia sol, i aquell dia justament ens havien informat de que s'estava organitzant una manifestació per la pau, contra la guerra, contra el setge. Érem un grup de 6-8 periodistes, de fet, sí, fotògrafs i periodistes, 2 redactors, i els altres feien fotografies, i ja sabíem que teníem uns codis, unes normes de seguretat, que sempre sortíem en parella. En el nostre codi es diu no vagis mai sol, perquè si et fereixen, almenys el teu company podrà anar a buscar ajuda. Aleshores sortíem en parella, i només teníem 5 armilles antibales per 6. Però aquell dia dèiem, home, si estan organitzant una manifestació per la pau, sembla que serà tranquil. I en principi van sortir tots, i a última hora vam dir, bueno, potser no. I llavors jo em vaig quedar al pis esperant el relleu, però un gran debat. O sigui, 400.000 persones en una ciutat, no porten armilles antibales, tu et sents molt estúpid passejant per la ciutat amb una armilla. I a més també sabent que moltes d'aquestes armilles no aturen un obús. Van intentar cobrir aquesta manifestació, i al final van decidir que s'acostaven una mica al front, sempre amb molta precaució, és a dir, parapetant amb les parets de les cases, sempre en la direcció oposada on se suposa que venen els obusos, però amb la mala sort que des dels turons, allà al cementiri jueu, no sé, bueno, normalment anaven borratxos, però segurament els devien veure. Ells també van tenir la sensació que alguna cosa passava, van decidir fer marxa enrere, i llavors va tirar un obús a la seva direcció, amb tan mala sort de que l'obús va caure just a la intersecció de la façana i el carrer, i per tant tot el metrall els hi va rebotar a sobre. David, pues sí, es va salvar per l'armilla antibales, i el Jordi, pues... va rebre pràcticament tot l'impacte de la metralla. De fet, el seu cos també va parar la metralla que el David no se'n va endur. I, bueno...
Al llibre hi ha les fotos que... moltes de les fotos que havia fet el Jordi, que estan molt bé. És a dir, era bon fotògraf. Com a mínim aquí hi ha bon material, i el llibre és també un homenatge al Jordi.
Doncs sí.
Tu deies, torna a haver-hi el món... aquest desordre, i tu dius que el desordre comença aquí, a Sarajevo. Ja ho deies abans, que passés tot el que està passant ara amb Donald Trump.
Nosaltres érem molt afortunats en aquella època. Jo treballava a l'Avui. La mitjana d'edat de la secció internacional eren 25 anys. Per tant, amb 21 anys estàvem cobrint conflictes. De fet, el primer que vam cobrir va ser la Revolució Romanesa. Em va tocar a mi, perquè jo tenia carnet de conduir i parlava alemany. L'altre voluntari, que era el Nico Valle, que també coneixeu, sí, el company, no li va tocar perquè no tenia carnet de conduir per arribar a Bucarest, i ja està, pues mira, haver-te tret el carnet de conduir. I el Miquel Àngel Violant, que també el coneixeu molt bé, sí, està en aquesta casa, va dir, home, tu parles alemany, fins a Transilvània arribes, no? Pues aquest era el criteri, bàsicament, i si vas a un primer conflicte i tornes, doncs ja posen l'etiqueta, i vam anar enllaçant un rere l'altre. De fet, vaig saltar sobre del mur de Berlín en el seu moment, el novembre del 89. Estàvem molt feliços, s'havia acabat la Guerra Freda, m'imaginàvem un món on precisament, no, el dret internacional, els drets humans, tenien un recorregut a partir d'aquell moment, i l'alegria ens va durar 6 setmanes fins a Bucarest, no? Vaig arribar el dia de Nadal, quan just afusellaven el matrimoni Ceausescu, que a més el Francesc Canals, també company d'aquesta casa, que sí, en aquell moment era cap de secció, va titular "L'anticrist va morir el dia de Nadal". És un d'aquests titulars mítics de l'Avui. Teníem aquesta llicència abans. Sí. I després vaig empalmar una rere l'altra. Bukovar, la tardor del 91, la guerra al Golf entre febrer i desembre. Per tant, jo quan arribo a Sarajevo ja era la meva quarta guerra, tenia 24 anys.
Imagina't. Després semblava que hi hauria d'haver també un nou horitzó de més pau i ara estem com estem, Ucraïna, però tot el que estem explicant a l'Iran, el que hem vist a Gaza. Quines són les lliçons que no hem après de Sarajevo?
Totes. Però com us deia abans, no? A l'Ovestia. I en les dues vessants, no? La militarista, és a dir, la fallera major, que és el senyor Trump, primer ha preparat el terreny perquè després no pugui ser jutjat per cap tribunal, i de fet ja estava imputat pels seus tribunals domèstics, no? I de fet un dels motius pels quals porta el seu país a la guerra és precisament per no haver de respondre davant de la justícia, per fer els seus negocis, i això ja passava així. Milosevic ja pensava d'aquesta manera. Però també de l'altra banda, no? I us en recordeu perfectament, el 2003 aquí va haver 1.300.000 persones al carrer per aturar una guerra que és exactament la mateixa que estem veient ara, amb la diferència que a Iraq eren àrabs i aquí són perses, i aquí és una altra història. Els perses, ho saps molt bé, no es rendeixen, vale? Per tant, això va per llarg. Aleshores ho hem vist i resulta que el no a la guerra que nosaltres... I va començar també als municipis de Bòsnia des del 92 fins al 96, com a Catalunya enlloc es va demanar la fila de la guerra, però no a la guerra el demanàvem nosaltres. Ara resulta que no a la guerra el demanen des del president del govern, ningú el segueix. No? Pues és el món a l'inrevés, i és molt perillós perquè ens estem acostumant, no? com aquella generació de joves d'ara, i de fet va dirigir també ells, no? Que es pensaven que el Barça guanya sempre. No? I jo soc una generació que empalava de fred a tercera graderia, no guanyàvem mai res, doncs és el mateix, en aquella època ja sabíem com acaba la història. Ho hem dit, ho tornem a explicar, i per això també ho explico, i no en fem cas, i és una pena. No escoltem, segurament, i serà perquè la bomba de... l'alarma de destrucció massiva no estava a Bagdad, les teníem a la butxaca, que és el mòbil.
Doncs Desmemòria letal, el llibre d'Eric Hauck, on 30 anys després explica tot el que va viure aquests 25 dies i més coses. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit.
Gràcies a vosaltres per fer-vos un ressò, i en parlem més quan vulgueu.
A la segona hora del Catalunya Nit ja hem dit que teníem dues destinacions internacionals. La segona és Xile, i hem d'anar a treure el cap perquè té el president més pinochetista i conservador des del final de la dictadura. José Antonio Kast ha jurat el càrrec aquesta tarda en un acte en què el seu govern també ha pres possessió. Podem saludar l'enviat especial a Valparaíso, tot i que ara mateix em diuen, Joan Biosca, bona nit, que estàs arribant a Santiago de Xile.
Sí, perquè el Senat de Xile és a Valparaíso, a dues hores amb cotxe, i és on s'ha fet l'acte de relleu presidencial, Agnès.
Escolta, una cerimònia on Kast ha donat un exemple del seu tarannà, oi?
Sí, ha assumit Kast en un acte de relleu presidencial en el que no ha fet cap declaració, i s'espera que parli a la una d'aquesta matinada, hora de Catalunya, aquí a Santiago de Xile, ja des del Palau Presidencial de la Moneda, i se sap, això sí, que Kast vol un gir de 180 graus pel seu govern, per Xile, amb tisorades, retallades anunciades, i també dues grans prioritats, ha dit Kast: la lluita contra la immigració irregular i la inseguretat creixent a Xile. Els qui van votar precisament el novembre per Kast i el van fer president demanen precisament canvis, i també canvis rotunds. Hem parlat amb alguns dels votants de Kast a Valparaíso en el relleu presidencial, i ens deien això.
Sea un gobierno que va a imponer orden, seguridad, por supuesto, y además de eso, que en la parte económica podamos volver a crecer.
Para recibir a un nuevo presidente para que ordene el país, porque está al escuadro en este país. Los últimos cuatro años ha sido, disculpe la palabra, ha sido una mierda.
Déu-n'hi-do, Joan. Xile tanca una etapa, per tant, de 4 anys de president progressista, amb Gabriel Boric Font, de descendència catalana. Ara li agafa el relleu un ultraconservador. Quin país es trobarà?
Sí, cal recordar que Gabriel Boric va arribar a la presidència de Xile amb una gran agenda de reformes socials que no ha pogut implementar en bona part i que han sigut 4 anys de grans tensions aquí al país sud-americà. Els xilens votaven diverses vegades en referèndums de reforma constitucional fallits i després d'un esclat social. En fi, que els xilens han viscut molt tensionats aquests 4 anys i d'aquí en part aquesta explicació per aquest gir, per aquest cop de timó cap a la ultradreta. Hi ha molta inseguretat, diuen els xilens, i també culpen en bona part també els votants de Cast, la immigració irregular d'aquesta inseguretat i delinqüència. En definitiva, que Cast vol també retallar la despesa pública al màxim, tisorades, retallades a l'estil Javier Milei, de qui és un gran admirador i es feien unes grans abraçades en aquesta jornada.
Doncs haurem de veure, en fi, com li va en aquest altre país que ha fet el tomb cap a l'extrema dreta i el populisme. Joan Biosca, una abraçada, gràcies.
Gràcies.
I de Xile a Sant Fruitó del Bages, aquest és el so de la rotativa. Ens agrada passar-hi aquesta hora, 11:45. Raül Cavallol, bona nit.
Bona nit, Manel.
Tenim ja portades per demà o què?
Sí, ja les tenim aquí.
Doncs vinga, comencem per l'Ara.
Doncs l'Ara, el titular que donen és alliberament rècord de reserves de petroli per contenir els preus. Uh-huh. L'Agència Internacional de l'Energia acorda treure al mercat 400 milions de barrils. També apareix la foto d'un vaixell, diuen l'Iran ataca vaixells de mercaderies a l'Hormuz. També apareix una altra foto emportada sobre una exposició que s'inaugura avui a l'antiga editorial Gustavo Gili sobre la complexitat urbanística i demogràfica de la ciutat de Barcelona. I destaquen un parell de temes més a la portada, que és la pesta porcina fa tancar Collserola i Catalunya suspèn de nou en renovables.
Molt bé, i el periòdico?
Periódico titular, l'edició en castellà, diuen Irán lanza una ola de ciberataques contra Estados Unidos, Israel y Europa. La Europol alerta del incremento de sabotajes y peligro de atentados. Mateixa foto de l'Ara, d'un vaixell tailandès que ha estat atacat a l'estrecho de Hormuz, i diuen alcanzados tres cargueros en el estrecho de Hormuz. També destaquen entrevista a Joan Laporta, candidat a presidir el Barça, i diu Bartomeu apoya Font, me extraña, son más de lo mismo. I també destaquen que hi ha més de 6 mesos d'espera per diagnosticar trastorn d'aprenentatge i que Inditex dobla su tamaño en 10 anys i supera los 6.000 milions de beneficio.
Déu-n'hi-do. Doncs moltes gràcies, Raül, que acabi d'anar bé la jornada aquí a peu de rotativa. Una abraçada.
Gràcies, bona nit.
Minuts i la mitjanit.
Sí, arribem al punt en què haurem d'avançar cap a l'última paraula del dia. Avui la tindrà un home que diu que de petit era bastant pallasso. Fins i tot li havia preguntat al seu pare si s'havia d'estudiar alguna cosa per ser clown. Explicava acudits. A l'escola era dels típics que imitava els professors i no tenia vergonya de parlar en públic. Llegia una novel·la i quan se sentia identificat amb un dels personatges feia la veu dels diàlegs. Tenia clar i li ve de petit que això de la interpretació li agrada. Als 21 anys va començar com a actor professional i als 34 se'n va anar a Nova York a aprendre noves tècniques d'interpretació. Des d'aleshores fins ara, en fi, una carrera prolífica. Francesc Orella, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Com estàs?
Bé.
Quantes coses no han passat en aquestes dues hores?
Buah.
Has après alguna cosa avui aquí, a Catalunya Nit?
Sí, és clar que s'aprenen coses només de sentir, de veure el que passa. Una de les coses que que he après i que ja porto temps reflexionant sobre això és que cada cop ho tenim més difícil per abstraure'ns de... intentar abstraure'ns de la realitat que ens envolta per intentar trobar una mica de calma amb un, no sé, per portar una vida més o menys sana a nivell mental.
Ja,
no?
Ja, ja.
Perquè si ets mínimament curiós o t'interessa l'actualitat o t'agrada la informació, difícil, és molt difícil no quedar tocat tal com està tot, no? Jo crec que la complexitat dels problemes que mundials no els podran solucionar els actuals governants, aquests caps de fava que deia l'Eric, sí. No? Que estan en aquests moments controlant el món. No sé, és que estan incendiant el món i em sembla que els bombers ni són ni se'ls hi espera. No sé qui seran els bombers que paguin això. sincerament.
Clar, perquè haurien de ser ells.
Sí, clar, qui seran aquests obrers? Jo penso que... És que no sé si al final haurem d'esperar que la naturalesa i els seus fenòmens extrems o els extraterrestres es fotin un daltabaix tan fort que sacsegin el personal, que els poderosos es fotin d'una punyetera vegada el mateix rasant que la gent humil i la gent de carrer, no? No sé, que ens canviïn el cap a tots. Algo ha de passar, perquè és que quina generació de líders revertiran o podran, sí, revertir la situació actual, que és tan absolutament complexa i tan endemoniada com està.
Mira, per sort tenim la cultura, fa dies que ho diem, sí, aquí, que ens fa pensar, que ens fa, sí, pensar, i que ens aporta també, no, noves mirades sobre l'actualitat i que també ens evadeix. Això també és important, per això que tu deies. Parlem de rebalejar?
Sí. Parlem.
L'últim treball on has participat, una sèrie de 6 capítols amb coproducció de 3CAT, està dirigida a 4 mans pel Pol Rodríguez i Saki La Cuesta i porta a la petita pantalla el problema de la gentrificació a Barcelona. Ara ho dèiem, no? Parlar i tocar els temes de l'actualitat. Parteix de la història real de la família del mateix Pol Rodríguez. Pinta molt bé, i tot el que arriba ja de rebelejar és molt, molt, molt bo. Com ho has vist,
sí,
tu?
Sí, hem tingut la sort, l'equip, de veure els 6 episodis i estem molt contents. La veritat és que el resultat és molt, molt bo, molt xulo. I el fet de que la Berlinale ens hagi seleccionat també és un gran recolzament, no? La veritat és que és una sèrie que combina perfectament l'acció i la tensió amb aquesta realitat social en concret del món del Raval o del microcosmos del Raval, amb tots els problemes de gentrificació, com has dit, i d'especulació immobiliària i de tota la conflictivitat social. Està molt ben descrita, absolutament, i amb un ritme trepidant, amb una trama que es va complicant, va atrapant-te, i una realització i un muntatge. Està tot molt, molt amb un nivell, jo penso, molt alt.
Clar, hi ha gent molt bona aquí al darrere i també grans actors. Quin és el teu paper?
El meu paper, justament, bé, es diu Lluís, el personatge. El que passa que ell és el Ferran, el pare del Pol. El Ferran i la Júlia, els últims... la parella que va portar al restaurant...
Can Lluís,
exacte, mític. Els pares del Pol. Doncs la Lluïsa Castell i jo fem aquests personatges, el Ferran i la Júlia, no? I aquí som la Lluís i l'Elisa. Ha estat un especial plaer fer aquest personatge i una mica indagar sobre els esdeveniments que van passar, no? Amb tota la història de la compra de la finca per un fons voltor immobiliari rus i tota la conflictivitat que va portar i com van haver de plegar, i, en fi, que és una realitat més, un exemple més d'aquesta.
Sí, sí, que acaba amb un dels restaurants històrics de Barcelona, per qui no hagi fet memòria, Can Lluís, al carrer de la Cera, a Barcelona. Escolta, com treballa Francesc Orella els personatges per aprendre't els papers, el text, tot això, com ho fas?
És difícil d'explicar perquè cada maestrillo tiene su librillo.
Per això, quin és el librillo del maestrillo Orella?
No, és difícil de teoritzar-ho perquè és algo que prové de la cuina privada de l'actor, que cada actor s'hi posa de la manera que s'hi posa, i el que intento sempre quan haig de fer un personatge sigui un personatge real, que m'ha tocat fer algunes, sí, vegades personatges que han existit o que existeixen, o ser un personatge de ficció. Jo el primer que com a intèrpret que haig de fer aquest personatge, el primer que necessito fer, a part de que t'atrapi, t'interessi, t'agradi tot l'obra i tot, o la pel·lícula o el que sigui, és entendre'l. No tant enamorar-se d'ell, del personatge, ni jutjar-lo. No es pot jutjar el teu personatge des de l'actor. No es pots emetre un judici, has d'entendre'l, perquè potser has de fer un gran fill de puta i el que has de fer és entendre per què és tan fill de puta, què li ha passat i en la vida, perquè sigui així, i què és el que l'ha portat a fer el que fa o dir el que diu, no? Aleshores és entendre'l i posar-te en la pell des d'una persona i aleshores fer la teva immersió privada. I després, doncs, donar-li cos i ànima, però això ja és, no és difícil d'explicar.
Clar, dius que et toca fer de tot, perquè també una sèrie estrenada no fa tant, En el círculo de l'assassino.
No, no s'ha estrenat encara.
Encara no.
No, aquest és realment el darrer. Va ser posterior a Revelejar. Revelejar la vam rodar fa... Sí, la primavera. No, el que passa que Revelejar ha sigut més... Se n'ha parlat per la Berlinale, pel Festival de Berlín, que va ser un plaer poder anar-hi, i en el Círculo de l'Assassino és un true crime d'aquests que està tan de boda.
I tu ets l'assassino o
no? No, sóc el fiscal. El cas de l'Audiència de Castelló és el famós cas de les noies aparegudes mortes després de les noies d'Alcàsser.
Sí.
En la mateixa zona de Benicàssim, durant 2 anys van aparèixer cadàvers de noies assetjades i assassinades. I era el mateix autor. I era el primer cas una mica d'assassí en sèrie a Espanya. I el personatge meu és el fiscal, era el Juan Salom.
O sigui que de feina no te'n falta amb sèries, eh?
Bé, és veritat, ara sí que he parat una miqueta, però sí que n'he treballat en alguna, sí.
Tens prou perspectiva des de Merlí per saber què ha suposat al final a la teva carrera professional, que és molt llarga.
Però... Encara l'estic agafant, la perspectiva. No, perquè és que Merlí m'acompanyarà hasta la muerte. Sí, sí. Bé, haig de conviure amb això, ja sé. He tingut l'ocasió de comprovar tant el que ha sigut, el que ha significat la sèrie aquí i a fora, que bé, és d'aquestes coses que, mira, t'han passat, i per bé, perquè és un
personatge
que he disfrutat molt i que té moltes coses, a part de ser un personatge... Sí que tenia coses negatives, però això és el xulo, un personatge polièdric, com és el ser humà, no? De tot.
Encara es deu veure, aquesta sèrie.
Sí, sí, clar, està a Netflix, i encara ho veuen i ho reveuen, i és tremendo. Sí, sí, encara està aquí.
Va, quin paper... Preguntes difícils, aquestes, eh? Però quin paper no faries mai, rebutjaries? Què no et ve de gust fer? No ho sé, potser no hi ha res, eh?
No ho sé. Si a mi em diguessin que hagués d'interpretar l'Aznar o un d'aquests... No. I mira que n'he fet, de cabrons, eh? De dolents, n'he fet molt.
N'hi ha uns quants de dolents.
Sí, però n'hi ha alguns que em fan especial fàstic i aleshores pues, no tinc ganes d'entendre'l tampoc, ja, allò que deia abans. No, vull entendre aquest.
Ara tenim Jude Law fent de Putin, per exemple.
Sí, però bueno, Putin, hòstia, esclar que és un gran... O el Trump. Hòstia, aquests, és que de veritat et peta el cap aquests de cerebrats de merda. És molt fort, ens estan portant. No, jo com a actor no faria un d'aquests. Bueno, no ho sé, el Putin és prou interessant, no he vist la pel·lícula aquesta.
Depèn, suposo, no?, de la trama, suposo.
Depèn
que
de la trama i de com està enfocada. Bueno, està basada en un llibre. En un llibre, sí. I que l'he llegit. I, bueno, a veure com és la pel·li, no l'he vist encara.
Doncs ja sabem el que no faries.
Aquest és el silenci de fons, només sé del cert que t'estimo. Seu amb mi a veure els llamps.
El que sí que ens agrada fer nosaltres cada nit és posar-nos una última cançó. Aquesta setmana és la del Sharim Aresté, per exemple, Tu i jo, per anar-nos encarant cap al final de la jornada.
De vegades sembla tan estrany, ets la clau que obre el meu pany.
L'última paraula del dia avui la tindrà l'actor Francesc Corella. Hem dit que de petit ell volia ser clown, explicava acudits i era bastant pallasso. Després, al llarg de la seva extensa carrera professional, més que clown, ha fet personatges força dolents. N'hi ha uns quants a la seva trajectòria. Ara, avui aquí al Catalunya Nit ha quedat clar que hi ha alguns dolents que no els interpretaria mai. Gràcies, Francesc, per venir, per acompanyar-nos. I ara tens... un minut i mig per dir l'última paraula del dia.
Molt bé, doncs el vull dedicar a un vell amic, actor, poeta, dramaturg, director, el Manel Dueso, que ha publicat recentment a l'editorial Lapis Lazuli un poemari magnífic, esplèndid, que es titula Som cavalls d'escuma en camps de menta. És una poesia, la del Manel, molt potent, molt transgressora a vegades, molt tendra a vegades, molt lúcida, molt juganera. És un jardí. La seva poesia, en el que és fantàstic perdre-s'hi. I m'agradaria acomiadar aquest programa amb un de tants poemes del Manel que especialment m'agrada. que diu... És que m'he de tallar la punta dels dits per no tocar allò indegut? És que m'he d'embenar els ulls per no veure la indecència constant? És que m'he de tallar la llengua per no dir allò que vull dir? És que m'he de despullar a pèl per demostrar la vergonya que no tenim? És que no arribarà mai l'huracà que s'endugui els voltors que tapen el cel? Per què som tan covards i ens acostumem al tas de la fel?
Aquest és el poema de fons, només sé del cert que t'estimo.